Bueno, pues ja estem així i continuem. I ara sí que anem a parlar pues, d'aixòs 15 anys d'alcalde ací a Vila-real. 15 anys que a mi el primer que se m'ocorris és preguntar què ha de pres dels veïns com a alcalde.
Bueno, he de pres, he reforçat la idea de que esta ciutat és extraordinària, això sí que és cert, no? De que tenim algo diferent a la resta, que no vol dir que això ens faci millors, jo sóc molt humilde en aquest sentit, però que si hem sigut capaços de ser el poble que som durant tots aquests anys, no té que veure una casualitat. O sea, la nostra gent és una gent superemprendedora, que se protegís. Ara estic un poc preocupat, no? En alguna, un poc, el canvi cultural que estem vivint, especialment en alguns àmbits i tal, però és cert que he après que realment el que me transmetien els meus avantpassats, els meus familiars, els meus avis i tal, era aixina, no? La valenta que és la gent d'este poble, el que s'ha tingut que esforçar per tirar-lo endavant. I això, el que mos escolte dirà, això ho diria qualsevol alcalde dels seus pobles i tal i qual. Sí, però a mi sempre m'ha marcat un fet històric de Vila-real, sobre les dos xelaes, que les tinc molt clavades en el cap, perquè ma abuela era curiós, jo que sóc tan curiós, no? Com li he dit, i que escrivia i tal i qual, a mi me cridava l'atenció que pareixia que el més dur que havien passat havia sigut la Guerra Civil, i especialment ella, ma abuela, Concha, la que duu Terris, els nostres apellidos del teu familiar també i tal, esta dona, el que va passar en la Guerra Civil, i ahí tinc una foto que jo quan tinc un moment de baixó me la fique, no? Perquè ella pues, anava al costat de sa mare i estava en bombardeig en Vila-real i la mare va morir al costat, així, en el carrer Sagunto. Ella li van arrencar un tros de braç, la metralla, i a Montío Pascual la cameta. Montío Pascual, que era el propietari del banc d'Espardenyers que enguany estava en l'exposició de la Puríssima, que vaig cedir, que l'hereda Dio. Ahí estava la foto de Montío, sense la cameta i a Major fent Espardenyers. I després se van quedar pues, el meu bisabuelo i dos germans més en una xica de 11 anyets, sense mare, i ella va ser la mare de tota la família i es va tirar endavant. Pues fijes l'exemple de superació d'esta gent. I el germà, l'altre, que quedava, perquè ells eren quatre, pues en Dana Wines, de la Quinta del Biberón, no sabem res d'ell, va faltar. Per ahí me diuen a mi Pepe, ho vaig publicar l'altre dia, perquè m'abuelo era Marcelino, però al morir el xic en Dana Wines i no saber res d'ell, en la Guerra Civil, pues m'abuela va decidir al seu fill ficar-li Pepe en homenatge al germà. Fiques quina vida més dura, i tot això venia en la reflexió, que també és important escoltar-la, de que ma abuela no me parlava de la guerra, me dia, quan no me menjava el plat que mos ficava damunt de la taula, dia, estos com se nota que no han passat la xelà. I a mi això dia, xa, i esta dona, el tema de la xelà quan ha viscut el que jo sé que ha viscut en la guerra civil i tal, bueno, és que en la xelà segur que van passar una fam brutal, no? I esa mateixa xelà va nevar en tota la província, pràcticament, no? En tots els pobles desvoltats que tenien tarongers es va matar, en el 46 i en el 56. I tots els pobles van tornar a plantar els tarongers a Travegà, i així, sin embargo, la gent va ser emprenedora. I no només va plantar els tarongers a Travegà en el 56, va crear indústries ceràmiques, va tirar endavant. Entonces, què he de pres? He de pres l'exemple d'emprendedorisme, d'esforç i de superació que té la meva gent en el meu carrer. I ara ho veig en cada cosa també. Ho he vist en les crisis que hem tingut, en el Covid, en les crisis que han hagut en la guerra d'Ucrània, com s'han volcat. Jo m'he sentit com a alcalde i m'estic sentint tremendament recolzat quan toques el pito i dius necessitem ajuda. Així les entitats, tot el món se unís i se fica al costat d'una causa que siga bona. Clar, i esos valors cristians que jo també professe i que valore i que promocione en la medida de tot el que puc des del meu càrrec, me pareixen molt importants d'ajudar al pròximo, de ser oberts, de l'hospitalitat, de la convivència, de tot això que en aquests moments pues, estic prou preocupat, com dic.
I ara, per exemple, últimament només sentim a Montó parlar de l'ambulatori de Torrehermosa. Exactament què està passant?
Bueno, està passant que jo és que pareix que quan dic això estic, jo per a mi mos estan prenent el pèl i ja està. Però jo estic convençut que des de la Generalitat Valenciana i el Partit Popular tampoc està en contra de que se faci aquest centre de salut. Jo estic convençut de que el volen fer també i tal. El que passa que jo tinc la impressió de que alguns estan utilitzant una estratègia Perquè, mira, jo l'altre dia, analitzant la situació, veia els comentaris quan jo vaig explicar què estava passant. I el que estava passant és que, bueno, que encara estem esperant que ens presenten papers des de la Generalitat per a donar-nos la llicència. Però, sin embargo, de obres. Però, sin embargo, el portaveu de l'oposició sí ha fet-me responsable a mi de que ho estava paralitzant, no? Cosa que és totalment mentira. Jo, com a alcalde, no puc paralitzar ninguna llicència d'obres. Això és un tema purament tècnic, els tècnics i els funcionaris són els que fan aquests papers. Però, claro, jo ara ja sé per on va el tema. És el nou marc, no? Perquè quan veia els comentaris de la gent de lo que jo estava explicant, es començava la gent. Els comentaris d'uns quants, no? És una enquesta. I al final les començaven. Però si lo que tienes que hacer no es hacer un nuevo ambulatorio, sino mejorar el hospital, lo que tienes que hacer... La gent no té ni idea de qui té les competències de res. El 90% de la població no sap lo que li correspon per competències a l'Ajuntament de Vila-real, a la Generalitat Valenciana, a l'Estat... I també comprenc que els importe molt poc. Paguen els seus impostos i entre els polítics ens hem d'aclarir perquè les coses isquen. Clar, alguns han entès, no tinc dudes, i ho digui així a declaret i públicament, que si l'ambulatori no se fa, al final la culpa serà meua i ho pagaré jo. I així de dures, i ho diuen claret, i aleshores jo crec que estan fent tot el possible per a que no se faça. Perquè encara que nosaltres, perquè en les eleccions no el tinguem, ¿vale? Jo no tinc dudes de que és així, i és dur dir-ho, però estic convençut que si el Partit Popular fora qui governara en Vila-real, l'ambulatori ja estaria fet.
Estava pensant jo, però si interessa a tots?
Sí, però a lo millor veuen l'oportunitat en estos moments de poder ja, després de 15 anys, pues, tombar un projecte de canvi en Vila-real. És una anomalia, ells creuen, perquè realment pues, el Masora governa PP... Antes en Vox, ara s'han eixit, en Borriana, PP en Vox, ara s'han eixit, perquè aquests governs no són estables ningú, no tenen pressupost ningú, són desastres en aquest sentit, ¿vale? En Castelló, PP i Vox, en Onda, el PP, és a dir, nosaltres les últimes eleccions vam ser una excepció. Vila-real és la ciutat més important, ho dic així a declarar, de la Comunitat Valenciana en alcalde socialista i que governa l'esquerra, no la més gran, però la més important. En quant a mediàticament parlant, un equip en primera divisió, empreses internacionals, la potència econòmica que té la ciutat, esta no té dudes ningú, és la ciutat més important. I això és un caramelo que alguns, evidentment, pensen que és un caramelo i que el necessiten i que volen arribar com siga, no? I aleshores, a lo millor, si ells pensen, mira, al final... Les enquestes les tenim clares, malgrat totes les dificultats que n'hi ha, no mos estaixin bé, perquè no els és bé, les enquestes en Vila-real. I la realitat quina és? Si al final això ho accelerem molt i fem el centre de salut, va vindre a inaugurar-lo també l'alcalde. I si va inaugurar l'alcalde i el senyor Benlloc se va a tornar a presentar, pues li donen punts a d'ell. Pues anem a veure si podem estar tot el dia dient que la culpa la té i que no mos dona la llicència, que la culpa la té i que ho retrasa. Així... Nosaltres hem buidat l'EPA, la biblioteca, tot el que tenia que fer l'Ajuntament de Vila-real ho ha fet. I un espai que era nostre d'este poble, com era l'antiga biblioteca, que ens aniria molt bé per moltes coses, i l'hem cedit a la Generalitat. Ja la tenen ells fa any i mig. Ja està. I per què en Moncofar sí que estan les obres en marxa de l'ambulatori? Per què en Castelló el que era Correus per ficar la Conselleria d'Innovació que ens van furtar d'ací? El senyor Mazón només va arribar, ¿vale? Quan teníem així per primera vegada en la història la Direcció Territorial d'Innovació en l'altre govern, que ens haguera pogut generar molta economia i ser algo molt interessant per a reconèixer-nos i sa capacitat del poble de Vila-real d'emprendedorisme i tot això. Per què en tots aquests puestos i se sobre sí que estan en marxa? O el tram en Castelló, que si usen va a Castelló són milions d'euros i estan totes les catenàries i tot en marxa, i per rehabilitar un edifici que ja està fet, que n'hi ha que tirar parets i rehabilitar-lo per dins. Estem 3 anys. Això és el que se té que imaginar, que plantejar la gent. I no tinc dubtes que, evidentment, ells el que no volen i el que volen és convertir-ho en un fracàs. Això és com s'està treballant, un fracàs meu. I del PSOE i d'este govern. Ells el que estan treballant és per a ficar palos en les rodes tot el que poden. D'ahí a que no vinga ni un euro així i d'ahí a que mos castiguen tot el que poden i més.
Pues esperem que se puga aconseguir.
Per el bé de tots, Karen. Per és imprescindible. I jo sóc el primer que he reconegut públicament i és una de les coses que m'arrepentiré tota la vida, jo ho digui així a declaret. Jo en ese sentido, quan tinc que reconèixer els errors, i quan a mi me va prometre la consellera del meu partit, que era Carmen Montón, per favor, ajuda'm, perquè aquest ambulatori que teniu allí no dona en les condicions que la llei sanitària establís, perquè els equipos resulta que no se pot administrar el sintron, no se pot tal, i avui són multidisciplinars, necessitem ATS, necessitem no sé què, i no estem prestant l'adequada prestació que tenien que prestar. El tancarem, el reestructurarem, i te promet que el tornarem en condicions com toca, perquè jo li vaig explicar que la zona centro de Vila-real està molt envellida, que la gent vol, que jo vull tindre també una ciutat que tinga els serveis a 15 minuts, en aquesta ciutat de 15 minuts, que no tingues que agarrar cotxes, que no tingues que agarrar autobusos, i jo me vaig fiar, ¿vale? I aquella consellera, pues, que molt de carinyo li tinc, però aquella consellera pues, després va tindre un problema, com vostès saben, bueno, la van nomenar ministra, Pedro Sánchez, després va tindre un problema de un tema de que després era mentira, resulta, vale, que la pobra també, tot això que estem vivint ara,
no,
i era el tema dels estudis, es recorda, no se... el màster i no sé què, i va dimitir.
No
va dimitir i se'n va anar. I entonces a mi no me van complir en això, per què no me van complir en això? També pareix una excusa, però no sé si no, perquè realment va vindre el Covid. En 2020 la prioritat ja no era este centre de salut, en el Covid era salvar vides, ampliar l'hospital, que això sí que ho va fer. El govern del Botànic va crear 6 UCIs noves, va crear infraestructures, van destinar milionades a tot el tema del Covid i tal, i este centre de salut se va quedar ahí, ja està, per desgràcia. I jo reconec que a lo millor en estos moments, en l'experiència que tinc, que és important, el no fiar-me de ningú, que ja no me fie de ningú, o sea, vull dir jo i tal, a lo millor haguera dit, pues no, mira, de moment està prestant un servei a la gent més major, gent molt envellida, tinc datos de que tinc 1.400 persones majors de 80 anys que molta gent viu en el centre, tal i qual manté almenys mínimament uns metges que puguen anar allí a fer les receptes i tal. I a lo millor això haguera garantit pues, que després haguerem tingut que bueno, haguerem tingut un altre que rehabilitar-lo i millorar-lo. Ho reconec públicament, ho he dit mil vegades, alguns no reconeixen mai errors, jo n'he fet errors, en 15 anys se poden fer molts errors, i més en una ciutat quebrada con la que vaig trobar, tindre la que sanejar, lluitar contra la corrupció, molt complicat.
I a part, has anomenat la importància que té Vila-real per la indústria, per l'equip, per tal, i l'estació,
pues
no
mos
mereixem una estació com cal?
Clar que sí, i és una de les meues frustracions estos 15 anys. És evident que no depèn de nosaltres, això està claríssim, això és el ministeri, val molts diners, ministeri s'ha passat el de Rajoy, perquè Zapatero només vaig coincidir en ells 6 mesos com a alcalde. Zapatero, jo vaig entrar en juny de 2011 i en novembre va convocar eleccions en tota la crisi econòmica i tal, i va perdre i va vindre Rajoy. I Rajoy va estar així 8 anys i després ha vingut Sánchez 8 anys i així estem, no? I n'hi havia una normativa de l'Estat que no se pot incomplir, que és que quan Adif és una empresa pública, i això ho entendrà tot el món, fa una infraestructura que val molta pasta, per entendre'ns, necessita uns anys d'amortització, no se pot fer res nou. No se pot llevar lo que has fet, però això era un malgasto d'alguna manera. I este malgasto d'esta passarel·la horrorosa i insufrible que vivim és lo que va decidir el govern del Partit Popular anterior a mi, en un pacte en el govern de Zapatero, en el govern socialista. I van col·locar esa passarel·la que jo en la vida ho haguera permitit, perquè és una locura. N'hi ha gent que té vèrtigo, que quan plou als bares i els ascensors estan sempre trencats, donar els contraris als ascensors. Això és una locura. Però això ho va fer el alcalde anterior a mi del Partit Popular i aquell govern en un pacte en el govern de Zapatero. Se van assentar en el ministeri i van preferir urbanitzar un carrer de davant, ¿vale? I els diners que tindrien que haver anat a fer un subterrani com el Tenules o com el tenen a tres llocs, van preferir, i això està tot per escrit, ahí no se pot enganyar a ningú, van dir, no, preferim llevar-li diners ahí perquè volem urbanitzar uns carrers de les Almacens per ahorrar 6 diners. Per ahorrar 6 diners li van demanar al ministeri i van arribar a un acord. Els ministeris solen ser, a veure, molt respetuosos en els distints alcaldes i alcaldesses i equipos, perquè són els que han votat els pobles. Entonces, si tu al final t'assentes i planteges si se convenen i aquest acord, pues el ministeri va fer allò, no? Jo no estava, jo no era responsable de tot això. I quan vaig arribar el vaig tindre que inaugurar. Quan vaig arribar als 3 mesos la vaig tindre que inaugurar i estava muntat. Entonces, quan ja estava muntant, me'n vaig anar al ministeri i vaig dir, això és un desastre, això n'hi ha que llevar-ho d'ací, van dir, pues lo siento mucho, però lo ha decidido el gobierno anterior a ti, tiene toda la legitimidad del mundo a decidirlo y tienen que pasar mínimo 10 años con la ley en la mano para amortizar las instalaciones. No podemos hacer ni un euro de mejora, porque es ilegal.
Bueno, pues ya han passat.
Ja han passat. I quan ja han passat, només van passar, me vaig ficar a treballar en el tema. I jo ara estic molt content de com van les coses. Jo crec que les coses per fi en Vila-real anem a tindre una estació com toca, la notícia de l'altre dia, de l'apartadero de vies, que ja es comencen les expropiacions i tal i qual, perquè això suposa, evidentment, la possibilitat de guanyar espai i de que l'estació de Vila-real tinga les condicions que té que tindre per a inclús poder aparar més trens, poder inclús convertir-se, que és el que estem treballant, i l'apartadero este de vies ens dona esta possibilitat a ser l'estació d'AVE regional de la província. Clar, perquè si tu no tens algun lloc on se poden apartar els de mercaderies perquè van tots per les mateixes línies i els de rodalies que van més lentos, l'AVE regional que para i s'espera uns 5 minuts, com ha vist la gent quan estan en les estacions de Cuenca o aquestes qüestions i tal, pues evidentment tu no pots estar 5 minuts ahí parats perquè vinga un tren de mercaderies quan el port de Castelló ja estiga en marxa en els pròxims anys, que s'està fent molta inversió i que és molt bo per tots, etcètera, etcètera. Si tu tens un apartadero al costat, s'aparta al costat i se tren, per exemple, d'AVE regional a que vaig apujant la gent, el de mercaderies passa tranquil·lament i tal. Això Castelló no ho pot fer. I és el que ens van plantejar, que ara l'estació de Vila-real s'ha convertit en una oportunitat brutal i històrica, perquè Castelló no té puesto ja. I com és subterrani no se pot fer més forat als costats. Lo qual nosaltres ens podem convertir en ese nou AVE que va crear-se, que és el que se denominarà AVE regional, que ja està clar que pararà en, crec que és Gandia, Xàtiva, ja ho han anunciat un poquet i tal, que serà aquestes possibilitats que tindràs d'anar a València pues, en 35 minuts. I no tindrà que agarrar un rodalies que te tire 55 o una hora per arribar. I això es pareix ser que en el 27 ja podrien estar en condicions. Claro, això mos obre unes possibilitats a nosaltres, ampliant el carrer estació per passar per baix a l'altre costat, que és el que estem treballant, integrant la via, generant aquest apartadero de vies que Adif ja està treballant i ja va publicar l'altre dia, va en sèrio, i tot això, que jo veig això a 5 anys de Guai Vista, en una estació nova, en una integració per baix, per ahí, per la zona de la ciutat esportiva del Pamesa, per a poder passar des de Carrefour a l'altre costat, per la zona del pont de la Gallega i el de la carretera de Burriana, fer-la en les condicions adequades per a, en escaleres mecàniques, com toca, per a que siga adaptat realment i pugues anar a l'hospital tranquil·lament, de forma peatonal, això canviaria el món. Este és el projecte més important en els últims segles de Vila-real i és viable completament, perquè a més hem treballat a posta i en molta responsabilitat per a estar sanejats econòmicament i no m'emprendre a vegades obres que hagueren sigut interessants, però ens hagueren llevat aquestes oportunitats, per a si arriba un moment que tenim que demanar un préstec de 5 milions, de 10 milions, perquè el Ministeri en fica 30, i ara de moment la Generalitat ni està ni se l'espera, ni han contestat a la carta que els ha enviat, ni al conveni que els ha enviat a DIF i nosaltres, però anem a tirar endavant a soles, i després cada palo que aguante su vela i que assumisca les responsabilitats.
Bueno, i una altra, ojalà, no? se puga fer i se projecte que faria, jo què sé, i la importància que té Vila-real en que en tindria molta més dins de la nostra província i dins de la comunitat.
I mos garantiria el creixement.
El
tren és una oportunitat per a desplaçar-nos, és a dir, economia, si així fem un pàrquing dissuasori que està tot dissenyat i tal, te pots deixar el cotxe, agarrar l'AVE regional, quan isques algunes tendetes, tota aquesta zona d'ahir l'estimularíem, ja estem en el procés d'expropiació que pront se veurà i tirarem les casetes del costat de l'estació, vale? Tot això està en marxa. Això va a veure-ho la gent. Ara, ha costat, sí, ha costat, i esa decisió d'aquest enorme empastre que se va fer no va ser meua.
Una altra de les coses que preocupen i sobretot als joves són les vivendes. S'està parlant d'una quantitat important, no?, de vivendes, d'unes 1.000 vivendes per a joves.
Sí, este és un dels treballs silenciosos més importants que s'ha fet, que quan se faixa públic en datos i ja poden tocar, no?, la realitat, la gent realment pues, reconeixerà un treball que s'ha fet silenciós. Per què hem fet aquest treball silenciós? Jo vaig a dir-ho avui i no li ho he dit davant a ningú. Bueno, quan se va produir la crisi econòmica i entre tots els espanyols ens va tocar aportar una milionà de diners per salvar els bancs se van quedar en moltes vivendes, com tot el món sap. Allò va ser una decisió del govern de Rajoy que ara, a més, està investigada per la Unió Europea perquè realment aquests diners no s'han tornat, no?, a algunes entitats bancàries, etc. Però tot això se va quedar en mans de molts bancs, no? I ahir n'hi havia molts solars, n'hi havia molts pisos, n'hi havia moltes vivendes. I durant anys se va crear una societat que se va obligar a crear d'alguna manera, que se denomina la Sareb, que és pues, una societat de reestructuració bancària dels béns, dels actius que se van adquirir. I aquesta societat durant aquests anys, també per ordres de la Unió Europea i per una normativa que n'hi havia, pues, obligava que s'anaren venent aquestes propietats, traient-les al mercat d'acord amb una sèrie de criteris que l'Estat marcava. Això ha generat, evidentment, molta especulació i alguns que tenen diners, etcètera, han adquirit coses a molt bons preus i que ara les faran pagar i que utilitzaran per a de nou especular en sòl o especular en vivenda perquè cada vegada siga més inaccessible l'accedir a la vivenda. Jo he treballat moltíssim, moltíssim, i amb molta discreció per a que pues, intentar no perdre ninguna oportunitat d'aquests solars que n'hi havia en la ciutat que podien haver acabat en mans de propietaris privats, però que en aquests moments estan en mans de la Sareb, i molts d'ells van a passar a mans d'una nova empresa que ha creat el govern, el president Pedro Sánchez, que se diu Casa 47, i que és una empresa dependent de la SEPI, que és el sector empresarial espanyol, o sea, estatal, a on se va a construir vivenda. I la molt, molt bona notícia quina és? Pues la molt bona notícia ja no és una, són dos, que són que per un costat, Vila-real, per el treball que ha fet este equip de govern, i ho tinc que dir jo com a alcalde, evidentment també, anem a tindre molt de sol disponible per part de l'Estat per a poder construir vivenda. I tenim una empresa pública, com és Casa 47, creada per el govern d'Espanya, que va a construir vivenda. I segon notícia molt important, que era també molt imprescindible, que deixaren de discutir entre les comunitats autònomes, l'Estat, els ajuntaments, toquisqui, per esta qüestió, perquè està fent molt de dolor a la gent. I el primer és tindre una vivenda, evidentment, per a tindre la vida. I la setmana passada vam conèixer un acord entre la ministra de Vivenda i totes les comunitats autònomes, incluïdes des del Partit Popular, per a repartir més de 7.000 milions d'euros, que per fi han arribat a un acord, per a poder construir vivenda. I ahir anem a tindre una pata als ajuntaments. I anem a treballar també ahir. Per tant, anem a treballar de la mà de la Generalitat, de l'Estat i de l'Ajuntament de Vila-real, i nosaltres anem a ser un dels pobles que més sol anem a tindre per a poder construir vivenda pública. I això és una excel·lent notícia que si ens haguem despistat. Si haguem treballat en l'Ajuntament no per als interessos de tots i per als interessos generals, sinó d'uns poquets, amiguets, com així passava antes, etcètera, etcètera, pues a lo millor en estos moments ja estaria en mans de privats que no ens permetrien, evidentment, ixe sol que se puga construir vivenda pública per la filosofia que l'empresa que ha creat el govern, Casa 47, que és que aquestes vivendes ja no se puguen passar a propietat privada mai més. És a dir, que siguin patrimoni de l'Estat. Perquè això en el resto de països d'Europa n'hi ha percentatges de vivenda molt alts i així és ridícul. L'Estat no té res. Els ajuntaments no tenim res. I per a la persona més jove, a vegades apartaments, primera vivenda, entres a uns preus assequibles, com toca, i ja quan en la teua vida ja tens algun fill, tens família, i a lo millor tens ja unes oportunitats econòmiques millor, a lo millor has heredat algo dels pares, perquè ja tens 45 anys o 50 tal, pues ja passes a una vivenda distinta que a lo millor sí que te pots permetir. Però el primer accés a la vivenda és imprescindible. I no n'hi ha una altra manera de fer-ho que construir vivenda des de lo públic. I des de lo públic, ficant-la a uns preus assequibles per a que la gent puga disfrutar-la.
I sobretot els joves. Bueno, i n'hi ha moltíssimes més coses que podríem parlar i que parlarem. El que passa que el temps també se'n va. A veure, alcalde, tota la problemàtica que està passant en el Partit Socialista a nivell nacional repercutís al nivell local?
Bueno, anem a veure, jo espero que no repercutisca i que la gent sàpiga diferenciar molt bé i m'ho ha demostrat durant tots aquests anys perquè, a veure, jo sóc alcalde de 15 anys i han passat 3 presidents del govern d'Espanya. És a dir, quan un és capaç de diferenciar un projecte local, d'ahir a que les urnes siguin diferents. I tu votes per alcalde, i tu votes per president de la Generalitat, i tu votes per president del govern d'Espanya. Aleshores, jo crec que la gent, i cada vegada més, és suficientment intel·ligent per diferenciar qui pensa que és qui millor pot dur el seu poble, el seu futur, pot diferenciar perfectament si vol assumir riesgos o permetir que tornen a vindre és que a tornar a empastrar és que la van a empastrar, no sé, això jo crec que, és, que la gent sap diferenciar-ho. Però no vaig a negar, Karen, que estem en un món en estos moments en els que evidentment hi ha molta polarització, molta tensió social i que jo ho estic vivint inclús personalment, a vegades puntualment, és esporàdic, però puntualment un grup d'adolescents o de joves, pues, insults, rojo de no sé què, rojos a la càrcel, coses d'estes que, evidentment, jo no tinc res que veure en tot el que hagin pogut fer estos senyors. És més, inclús he sigut un alcalde, com saben, i un socialista molt lliure en moltes qüestions en les quals quan he tingut que criticar els meus he criticat, he dit ui, lo de la consellera Montón i el meu error en este sentit de fiar-me, dir jo i tal, no? Sinó perquè sempre tens que assegurar d'alguna manera les coses i ara ho intento fer més, ¿vale? Però de vegades evidentment comets errors, no? No dic que ja no farà les coses per a bé, després li va passar el que li va passar i va tindre que dimitir i ja no va poder prendre decisions, però això ja vull dir que crec que evidentment pot afectar una part important perquè n'hi ha una part de vot de l'ambient que se deixa arrastrar moltes vegades per soflames de que al final tots són iguals, bueno, i això és el que més me preocupa especialment. Jo sempre he dit, i crec que els objectius prioritaris que ha de tindre un alcalde, per almenys baix el meu punt de vista i el meu projecte, són tres, no? Les tres C's que m'agradaria a mi, que és, i per ordre de prioritats, que és convivència, és el primer objectiu que has de tindre, facilitar la convivència en el teu poble, i això no són paraules buides, no és senzill, no en tots els llocs se conviu en el respecte que se conviu en este poble, i això també ho garantís el que està gestionant 68 milions d'euros i té recursos, 500 funcionaris al seu abast. Així no n'hi ha la llibertat ni se trata a l'oposició com la tratem nosaltres, com quan me trataven a mi. ¿Vale? No. I això, evidentment, és la prioritat, la convivència. La convivència entre els que han vingut a viure entre nosaltres i s'ajuden a tirar el poble endavant. La convivència en respectar distintes confessions religioses. La convivència en respectar, evidentment, la manera de pensar d'uns i d'altres i al final són tots vilarealencs i tenim objectius comuns, no? I independentment de poder estar a vegades en les antípodes de lo que ho pensa o lo que no, que seria millor per a la societat, poder entendre que tenim coses en comú segur. Convivència. Segona, cuidar. Un alcalde, un ajuntament ha de cuidar. Té que ser un pare o una mare del poble i això quan me sentirà algú dirà el paternalista este, què tal... No, nosaltres tenim més diners que li hem agarrat a la gent dels seus impostos i en aquests diners podem destinar-los també a cuidar-los més, a cuidar una societat des del punt de vista de la salut mental, a cuidar-la des de la salut i l'esport, a cuidar-la des d'aquest projecte de vida que pugui tindre una vivenda, que puguen haver empreses que puguen a cuidar-la. I després està la tercera C, que és créixer. Si eres capaç de garantir que se convisca en uns termes prou acceptables, cuidar i tindre sempre en el cap que la teua missió és cuidar, no? I que ens cuidem entre tots i eres capaç de generar iniciatives per créixer, aleshores la ciutat avança. Aquestes són les tres C's,
les tres C's.
Que sempre he defensat i que espere que la gent siga capaç d'identificar qui és capaç en este poble, quin projecte polític és capaç de garantir aquestes tres coses o qui ens pot dur a cuidar només els seus amics, a no conviure i a fer que el poble de nou torni arrere i torni a empastrar el que ens ha costat tant de temps d'arreglar.
Per acabar, candidat en el 2027?
Bueno, això és un tema que no tinc decidit, el més mínim. Jo vaig dir l'altre dia el que vaig
dir. I ho ha aprovat,
I ho ratifiqué. No, no se preocupe, no tinc problema en parlar o no. És a dir, en aquests moments jo estic en una profunda reflexió, he de veure moltes claves, també des del punt de vista personal. Mira, n'hi ha un manament molt important que ens oblidem moltes vegades de la nostra fe cristiana, que és amaràs a Dios sobre totes les coses i al prójimo com a ti mismo. A ti mismo significa que si tu no estàs bé, a ti mismo significa que si tu no pots donar el 100%, no vas a poder-li donar als demés, ni a això. Lo qual, ahí n'hi ha que ser molt humilde en aquesta qüestió. I ho té que veure i fer un procés de reflexió i de dir què aporte, què puc aportar en aquests moments, realment la meva missió continua sent estar així, etc, etc. I això és una cosa que, com li he dit que m'agrada escriure i reflexionar, jo no la decidisc en dos dies. I com en aquests moments hi havia molta pressió de la gent, perquè alguns ja havien anunciat, doncs en Castelló, ja han triat a la candidata de Compromís, no? Han fet ja el relevo i tal, per a les eleccions. En la Vilavella, els meus companys han triat el candidat, dit en premsa. En Nules va anunciar l'alcalde que no se presentava ja, no les siguients i tal. Estava en molta pressió, jo tenia molta pressió dels mitjans de comunicació perquè sí o no, sí o no, sí o no, sí o no. I jo vaig dir, bueno, mira, jo estic meditant no tornar-me a presentar, és una possibilitat que jo esta vegada sí que la tinc damunt de la taula. En altres tenia molt clar, ho tenia molt clar des del primer moment, però ara fica aquesta possibilitat damunt de la taula i ara dependirà de moltes claves i també, evidentment, bueno, pues d'un comitè federal que se té que fer en Madrid, perquè nosaltres, al ser una ciutat major de 50.000 habitants, els candidats es ratifica el federal, Madrid, no València ni Castelló. Lo qual el comitè federal ha dit a finals de juny que marcarà el calendari per a les primàries i per a el calendari que es té que fer en els pobles per a elegir candidats. Una vegada tinc el calendari damunt de la taula, aleshores jo reflexionaré i ho hauré fer allà la reflexió i decidiré el que tinc a dir.
I mos ho contarà.
Clar que sí.
José Benlloc, alcalde, gràcies.
Moltes gràcies a vostè per esta entrevista pues, tan pròxima, Karen, mos coneixem de fa molts anys. Mon pare te tenia un gran carinyo perquè era una apassionada dels bous, com saps, i sa Karen retransmitint els bous i en ixa televisió tants anys, bueno, al final també és una imatge que ha marcat, no?, a diverses generacions i tal, i m'alegre molt de que de nou pues, estigués en la vida activa dels mitjans de comunicació, que saps que avui és un món això cada vegada més complicat i que estic segur que acabarà trobant l'espai també, el món de la comunicació, per ajudar-nos a tots a ser un poc més feliços. Segur, tots són processos d'adaptació, de disrupció, que al final tenen sentit.
Doncs pues moltíssimes gràcies i vostès ja ho saben, un cafè en Karen, un cafè en mi.